Ramon Besa, bon dia.
Per dir alguna cosa, bon dia.
És el que ens ha dit el cambrer del Roure quan hem entrat, eh? De què parlareu avui? Aviam si després s'apropa un moment i li preguntem, perquè diu que no vol parlar d'Araujo a la ràdio, que no es poden dir paraulotes.
I que només va veure fins a la mitja part, la segona no.
Avui sóc jo qui ha vingut aquí al Cor de Gràcia, al bar El Roure, un clàssic amb el flac i els entrepans, que alguns tenen noms de futbolistes, per parlar del que segurament ningú vol parlar. El Barça se condena en Europa, has titulat al País.
Sí, perquè, diguem, els detalls, que en aquests partits en cas d'igualtat acostumen a ser molt decisius, van començar a marcar les diferències. L'oportunitat fallida del Ferran, l'expulsió d'Araujo, el gol en pròpia porta de Koundé, tot plegat va fer que el partit ja es decantés molt aviat a favor del Chelsea, però també és veritat que el joc ja feia preveure que anava de mal borràs, perquè el Barça no va acabar de trobar mou el fil al partit. Un equip molt tou, un equip sense ritme. I això a la Champions, quan parlem de ritme Champions, es paga. El que més greu em va saber, d'alguna manera, perquè hi poden haver circumstàncies que justifiquin la qualitat del rival, l'escenari en el que guanyes des de 2016, va ser la falta d'ambició. L'equip de Flick sempre havia tingut aquell trem, sempre havia tingut aquella rebeldia, sempre havia tingut aquell esperit aventurer i juvenil, i el vaig veure molt apocat, com si fos un equip en decadència, i no crec que sigui el cas.
Avui arrenquem el programa des del bar El Roure, a Gràcia, d'aquí una estona ja cap a l'estudi, tirem la sintonia i connectem amb Londres, on encara hi ha el Flaqui, i ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta. També es pot veure al canal de YouTube del programa amb el Ramon Besa analitzant la derrota del Barça a Stamford Bridge, 3-0 contra un Chelsea que, aviam, ve de guanyar el Mundial de Clubs, és segon a la Premier, aquest cap de setmana juga precisament contra el primer, que és l'Arsenal. És cert que si mires la classificació a Europa, dels 12 primers, 6 són els equips de la Premier. I dels 8 que es classificarien ja directament per a la següent ronda, la meitat, 4, són equips anglesos.
I el més curiós, o una altra curiositat, és que no hi ha el Liverpool, que l'any passat semblava l'equip que s'ho menjaria de tot. De cop i volta, aquell Liverpool que semblava que guanyaria la Premier, la Champions, va guanyar la Premier i com allò una mica ja que s'acabi, ha fet uns fitxatges extraordinaris i l'equip no se'n surt. I en canvi, doncs, el que són els altres, com l'Arsenal, com són el propi Chelsea, són equips que estan en plena forma i que s'adapten molt al que és el ritme de joc. Això també ho fa molt la competició. Els partits de la Premier són molt exigents, pots perdre el camp de qualsevol equip, i això fa que quan vagis a Europa, quan vas a Europa i competeixes amb equips dels altres països, doncs tu tinguis un ritme de joc. Després potser no tens la qualitat, o potser et falten altres, o no tens la mecànica del joc, o no tens una manera d'entendre el futbol com té el Barça amb la Masia, però tenen equips molt bons, i el Chelsea en aquest moment crec que és un equip, a diferència del que era abans amb Mourinho, molt més agradable. Crec que és un equip molt jove, amb jugadors interessants, especialment el planter brasiler. Crec que han captat molt bé el que és el cas d'Estevao, sobretot, amb un entrenador que és un fidel, que ha absorbit una mica tot el que va estar l'herència del Cruyff i de Guardiola, no? El Maresca és un tio que ha donat moltes voltes al món i ha sabut agafar el millor de cada equip. I ara està en disposició de fer un equip. Jo crec que encara és un equip que està d'anada. És una mica, em recorda aquell esperit juvenil del Barça de l'any passat, que veurem on arriba i si creix, però que té una tendència a fer-se fort.
De fet, ho va dir Cucurella a la prèvia del partit, que s'enfrontaven segurament els dos millors equips joves d'Europa, perquè hi ha molts futbolistes. Esteban Williams, per exemple, és un cas, generació Lamine Yamal. Uh-huh. Té 18 anys. D'aquí una estona estarà André Curí, el que t'hi jugues, que és el representant d'Esteban Williams, que el va oferir al Barça. Aviam que, bueno, és un dia perquè tregui pit. I suposo que ho aprofitarà. En una estona parlarem amb André Curí sobre el cas Esteban Williams, que ahir va marcar, i en aquest duel amb Lamine Yamal, bueno, no passa res, un partit i tal, però també serveix, suposo, de toc d'atenció, perquè segur que Lamine se'n va anar a dormir pensant: avui no he estat bé. És veritat que el Barça no li va crear el context perquè ell pogués brillar, i en canvi l'altre, Esteban Williams, m'ha marcat gol i ha brillat més que jo.
És que les figures, les grans figures, necessiten també d'un bon context. I a mi el que em fa patir aquest any de Lamine és que és un any d'aprenentatge per tolerar la frustració. Acostumat a que tot li sortia de cara, que aspires ja el primer any a guanyar la pilota d'or, que estàs a dalt de tot, de cop i volta et trobes en un any en què les coses no surten i et comences a emprenyar. Fas aquella cara de disgust, no saps si està enfadat amb l'entrenador perquè el canvia, no saps si està disgustat amb un company com el Ferran perquè ha fallat un gol que semblava cantat, perquè veus que el Cucurella és un jugador que s'ha especialitzat durant tota la setmana, o ha estudiat com marcar-te, recordo tota la prèvia com havia visualitzat com l'havia de controlar, és a dir, ara ja és un jugador que està molt observat i aleshores té una pressió de demostrar a tot arreu que és l'aspirant a substituir el número 1, no? Es digui Dembélé, es digui Rodri o es digui el que sigui, i li costa. Per tant, gestionar aquesta frustració no és fàcil.
Ara aprofundirem en l'anàlisi del Chelsea-Barça, aquest 3-0, amb el Lluís Carreras, el Jofre Mateu, a qui també heu pogut veure al bar, que ja teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa, al YouTube del Que t'hi jugues, del Diari As, de Carrusel. Però et deixa preocupat aquesta derrota? És a dir, el Barça, si guanya els tres partits que li queden contra rivals que estan a la part baixa, Eintracht, Slavia de Praga, Copenhague, s'ha de classificar. Veurem si entre els vuit primers o no. El Paris Saint-Germain l'any passat va guanyar la Champions sense estar als vuit primers de la lligueta de la primera fase. Però sí que és veritat que ho comentàvem al Larguero, el Barça ha jugat aquesta temporada contra el Madrid i ha perdut. Contra el Paris Saint-Germain ja ha perdut, contra el Chelsea ja ha perdut. Fa la sensació que contra els grans no està competint bé aquest any.
Bueno, és un equip, per mi, inestable. És a dir, tot plegat sembla que para, arrenca, però és veritat que la constant és que amb els partits grans no se'n surt. Per mi hi ha problemes estructurals no resolts, especialment el central esquerrà, es digui Íñigo o el que sigui, però el Barça no té un central esquerrà, això fa que Cubarsí cada cop que canvia de banda sigui més vulnerable, aquesta inestabilitat des de darrere, abans hi havia hagut també la del porter, però en Joan Garcia això sí que s'ha solventat, però no s'ha solventat el que és la sortida de pilota amb un central dretà i esquerrà, això no acaba de funcionar. Koundé fa molt temps que no està bé i això feia que a l'inici de la temporada jugués més Eric de lateral, ara Eric ja no sap perquè ha d'anar cobrint forats. Tampoc hi ha un mig centre que pugui ajudar a Pedri, o sigui, quan Pedri no hi és, ningú porta el fil del joc. Hi ha hagut la baixa de Rafinha, que ha estat molt capdalt, per tant, hi haurien coses que s'expliquen per lesions, altres per defectes estructurals, i després n'hi ha una, per mi, que és molt important, que és el paper del lideratge. És a dir, si ens fem cas del que va passar ahir en un partit en què tu necessites algú que sigui valent i que marqui la línia. Recordo, per exemple, l'actuació de Deco a Stamford Bridge l'any en què el Barça perd 4-2 amb aquell gol de puntera de Ronaldinho, en què Deco va agafar la pilota i gairebé la rebenta dient, som aquí. Si repassem els capitans del Barça, Araujo expulsat, De Jong, ahir força decebedor, Pedri no hi és. Clar, tu d'alguna manera en aquest temps has de fabricar algú que gestioni aquestes qüestions, no només les tàctiques que parli amb l'entrenador, quines coses fallen, sinó també les que passen al camp de joc. Com sabies dir, si Araujo l'expulsen perquè fa una falta molt gruixuda, però diu, fins aquí hem arribat, l'equip es fa fort, i l'equip diu, bueno, és veritat, ens està dient que ens ho deixem fer tot, però la que fa és d'un nen, és infantil, és extemporània, no té cap sentit.
És curiós perquè això ho diu sempre José Mario Vaquero, la importància dels líders i la importància dels capitans en un equip, i s'intueix del seu discurs que no acaba de tenir clars quins són els lideratges d'aquest Barça, no? Que és un equip molt, molt, molt jove. I el Madrid, què? Avui juga contra Olympiacos, ja ens ha dit el Bruno Alemany que al tanto amb el Pireu, que és l'estadi de l'Olympiacos, que apreta molt, que és un equip que canvia jugant a casa respecte a jugar fora. El Barça el va golejar a la Champions, però a l'estadi Olímpic Lluís Companys. I hi ha molt run-run, no? Tu que parles també amb gent de Madrid al voltant de la figura de Xavi Alonso.
Sí, sabem que els entrenadors intervencionistes, si no són Mourinho, el Madrid tenen problemes. El Madrid més un equip d'entrenadors gestors, estil Zidane, estil Ancelotti. Quan hi ha anat un entrenador que vol fer jugar l'equip, té problemes, perquè el Madrid no juga. El Madrid arriba i marca. És un equip que aquest procés de digestió que té tant de pair la jugada que té el Barça, el Madrid no l'ha tingut mai. Aleshores, és com si tot va molt a poc amb Xavi Alonso, perquè vol que la pilota l'acompanyin els futbolistes. Se'n recorda que un dia vam dir que hi havia un problema de joc més que no pas de futbolistes, és a dir, com tu fas jugar aquesta gent. I el Madrid, el Xavi Alonso no sap com s'ho ha de fer, perquè els egos que hi han són complicats. Que si Vinícius, que estem parlant d'una temporada en què tot depèn dels gols d'Mbappé, estem parlant d'una temporada que no saps massa qui són els titulars, de canonització de determinats futbolistes quan encara no havien demostrat tot el el que podien fer com el Hausen, no? Que de cop i volta semblava el millor central d'Europa i no és el millor central d'Europa, sinó que té molt, molt per aprendre. Aleshores, aquesta inestabilitat, el més sorprenent és com des del club deixen que els jugadors, l'entrenador es consumeixi. Si els resultats no et van bé, doncs t'aniràs al canyet. Si els resultats van bé, te'n sortiràs, no? Aleshores, estan com si tots estessin mirant des de la llotja, aviam si se la fot o no la fot. Tu veus el Xavi Alonso que va amb una pendent, si anés amb una bicicleta, i te dius, se la fotarà o se'n sortirà? Però tothom s'ho mira. Ningú diu, bueno, ja t'ho faràs. Una mica és allò com que Florentino no creu amb els entrenadors, estic segur que ara les converses, perquè m'han dit alguns companys, dic, bueno, este chico que me habíais hablado también, de momento le cuesta, no? I els dic, bueno, le cuesta vol dir que veurem si se'n surt o no, però els galls estan revolucionats, i això ha fet que la Lliga la vagis portant. Tu ara fixa't que l'Atlètic de Madrid i el Villarreal són dos equips que estan a prop, i mira, el Villarreal a Europa molt malament, a la Lliga és veritat, i l'Atlètic de Madrid va semblar que estava descartat i ja torna a estar allà. És molt irregular, això també ajuda que els equips vagin fent com si no hi hagués pressa, perquè no quedes fora del títol. El Barça ara està a un punt de la Lliga, no? I per tant tu dius, bueno, som a temps de tot, però estem al mes de novembre. Vull dir, ser a temps de tot el mes de novembre vol dir que has deixat de fer una sèrie de coses, o hi ha coses que no surten i que haurien de començar a sortir. I aquesta primer és la preocupació que tinc una mica del Barça, sobretot per arreglar aquesta mecànica de joc que s'ha complicat molt des de la sortida, com dic, en llocs claus com el central esquerrà.
Ramon Besa, et deixem que puguis menjar-te l'entrepà amb calma. Jo agafo les coses i ràpidament em planto a l'estudi per continuar el que t'hi jugues.
Molt bé, bon dia a tothom. Què t'hi jugues?